Farem cada nombre 3 vegades, cada bit 3 cops. És un exemple molt ineficient, perquè estem utilitzant només el 33% de la potència que podem utilitzar per transmetre dades i, en canvi, el 66% el repetim. Què passa? L'ordinador pot rebre les dades i, si els 3 bits són iguals, assumirà que tot ha anat bé perquè s'ha enviat 3 vegades el mateix nombre, però si 2 són iguals i un és diferent, l'ordinador pot decidir per majoria, com si fos una democràcia. I llavors diu, doncs mira, si tenim 0, 1, 0, segur crea un 0 i aquest 1 se'ns ha colat.
Per tant, seguim repetint l'error. No l'hem detectat.
Exacte. No, és a dir, l'hem detectat perquè sabem que hem rebut 3 nombres diferents, és a dir, per exemple, 0, 0, 1, 0, però com que hi ha 2 zeros, l'ordinador assumeix. Això volia dir un 0, però pel camí, un s'ha equivocat. Però com que sabem que és un dels 3, per majoria assumim que la informació venia d'un 0. Llavors, d'aquesta manera podem entendre que aquest codi no només pot detectar, sinó que a més pot corregir errors. Què passa? És molt ineficient, però com us podeu imaginar, poden existir maneres, operacions més ben pensades, per tal que aquests ordinadors puguin detectar de forma més eficient i corregir aquests codis. Als anys 40-50, el matemàtic Richard Hamming, un matemàtic de Chicago, va desenvolupar el primer exemple de codis d'aquest tipus. Es deia Hamming 7-4, però més endavant, cap als anys 60, va aparèixer la correcció d'errors de Reed-Solomon. Aquesta ha sigut utilitzada des dels anys 60 fins pràcticament avui en dia. De fet, coses a les que estem perfectament acostumats, com els codis QR o els codis de les targetes d'embarcament dels avions, que s'anomenen PDF 417, no tenen a veure amb els PDFs, senzillament tenen aquest nom, implementen aquest algoritme. De fet, alguna vegada segur que heu anat a un restaurant i la carta estava una mica doblegada, el QR no es llegia molt bé, però tot i així el teu mòbil s'apanya i acaba podent trobar la manera de llegir-lo.
Sí, sí.
Això és perquè, d'alguna manera o altra, en el dibuix del QR hi ha més informació de la que necessita per donar-te el codi.
I, per tant, ara passes a parlar d'un exemple que ha passat a la història dels CDs. O sigui, anem una mica enrere.
Exacte. Jo, amb prou feines els he viscut. Sí que vaig tenir algun ordinador amb gravadora i tal. Ara ja està tot oblidat. Però un exemple molt interessant són els CDs, com deies, perquè podeu provar, tot i que no vull fer-me responsable si trenqueu un CD que us agrada molt, però podeu provar a fer un forat amb un trepant de més o menys uns 2 mil·límetres de diàmetre, agafeu la broca, aneu a poc a poc. Si li feu un forat d'això, uns 2 mil·límetres, no li hauria de passar absolutament res. Literalment esteu esborrant les dades d'aquest CD, esteu foradant-lo, però, degut a que el CD té més informació emmagatzemada de la que necessita, és capaç de reconstruir-la corregint aquests errors. Uh-huh. Si, en canvi, li feu un forat de 3 mil·límetres, ja no podreu fer que aquest CD funcioni.
Ah, doncs ho provarem amb un que no ens agradi gaire.
Exacte, exacte. No, no trenqueu aquells CDs antics de Michael Jackson o el que tingueu.
Exacte, no, els guardarem. Què més?
Sí. Hi ha uns quants exemples més, alguns són molt coneguts. El meu preferit, perquè és un en el que estem acostumats molt, són els comptes bancaris i els IBANs. Els IBANs van aparèixer fa uns anys i la idea era que contenen els mateixos nombres que el compte bancari més 4 dígits inicials, que 2 corresponen al país del qual és aquest compte bancari, i 2 són 2 nombres.
Sí.
El meu comença, doncs, és 37. Aquest 37... correspon a una certa operació matemàtica feta amb els nombres de després. D'aquesta manera, podem assegurar que si un nombre del meu compte bancari l'he escrit malament, no quadrarà amb aquest 37 que hi ha al principi.
Aha.
I llavors, en principi, si hem de teclejar un compte per fer-li una transferència, si cometem un error, podem estar segurs que aquell compte bancari no existirà i, per tant, no enviarem els diners a ningú equivocat.
Està bé, això.
Hi ha persones que m'han dit que li ha passat.
Ah, sí?
Aquesta persona, com a mínim, s'ha hagut equivocat 2 cops i, a més, amb un error que un corregeixi l'altre. Per tant, potser ja li val, aquesta persona.
Sí, potser la culpa, en aquest cas, era de la persona i no de la màquina. Sí, sí, sí.
Un altre exemple interessant, aquest, jo crec que és menys conegut, però també és bastant vox populi, és la lletra del DNI. El nostre DNI té 8 lletres, 8 nombres i després una lletra. I aquesta lletra no és res més que el resultat de dividir el nostre número del DNI entre 23.
Ah.
I el residu d'aquesta divisió, que pot ser des de 0 fins a 22, assigna una lletra. Si busqueu per internet, trobareu una taula que assigna cada número a cada lletra.
Ah,
és així de simple.
Veus? Tampoc ho sabíem.
Per comprovar si un DNI és fals o per comprovar si un DNI està mal escrit, el que sigui, es pot fer servir això.
Està molt bé.
Evidentment, la gent que ho sap, doncs, si ha de falsificar un DNI, ja ho farà bé. Però...
Clar.
Serveix.
Sí, sí, sí. I també els ICBNs tenen més secrets, no?
Els ICBNs dels llibres, concretament els que tenen 10 dígits, també utilitzen quelcom similar. Aquests 10 dígits estan corregits de tal manera que si multipliquem el primer per 10, el segon per 9, el tercer per 8, etcètera, 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 i els acabem sumant tots, el nombre que ens ha de donar és un múltiple d'11.
Mm-hmm.
Llavors, si no dona, podem estar segurs que aquest ICBN està mal introduït. Però aquí, si sou una mica intel·ligents, podeu veure que, clar, perquè sigui múltiple d'11, calen 11 possibilitats diferents, perquè l'últim nombre d'aquest ICBN s'adjudica a posteriori per fer que aquest nombre quadri. Llavors, per exemple, si jo faig tota la multiplicació i em dóna 100, el següent múltiple d'11 que jo puc aconseguir sumant és 110. Llavors jo hauria de sumar-li 10 nombres. Però aquests 10 nombres no els puc escriure amb un sol dígit que va al final de l'ICBN, perquè clar, puc posar d'un 0 a un 9. Per això alguns ICBNs acaben amb la lletra X, que és el nombre 10 en romans, per tal de sumar i fer que això funcioni.
Fantàstic. Escolta'm, tot això funciona en tots aquests casos, però dius que no funciona en el cas de les matrícules dels cotxes.
Exacte. Les matrícules dels cotxes tenen algunes normes, per exemple, no porten vocals, no porten lletres com la Q, per no confondre-la amb la O i coses d'aquest estil, però no segueixen cap regla que relacioni els nombres amb les lletres o viceversa. Llavors, potser algunes vegades que ens aniria bé poder recordar una matrícula ràpidament, no ho podem fer. M'agradaria molt si algun oient del programa coneix altres nombres dels quals estem acostumats que es regeixen per aquestes normes, perquè m'agradaria molt conèixer més i aquests són tots els exemples que tinc.
Doncs,
llavors, si algú envia un tuit o alguna cosa...
Ens poden enviar nosaltres un tuit a la primera pedra, però també ho poden fer, perquè no, a Neurones Fregides directament, no?
Seria fantàstic.
Que es dirigeixin a vosaltres. La gent de Neurones Fregides són gent molt jove, que estan sobradament preparats i que fan, per tant, difusió d'aquests coneixements a través d'internet. On us troben?
Doncs ens podeu trobar a Twitter o a Instagram, @neurofregides, i també a dins d'aquest paraigües trobem molts projectes que fan divulgació de quelcom diferent, biologia, física, matemàtiques. El que us interessi ho trobareu segur allà dintre.
I a més, tot en català.
Tot en català.
Doncs fantàstic, estem molt contents que hagis vingut, Miquel. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantat.
Ja molts volem començar a anar a la platja, a fer els primers banys, ja comencen a sortir totes les instagramers allò ficant-se dins l'aigua. Sònia, flotats, molt bon dia.
Bon dia.
I escolta, hem de mirar això de la roba de bany, l'hem de revisar una mica, però ho hem de fer amb seny, com sempre, i com que tu ens en poses molt amb aquestes coses, digue'ns, què hem de tenir en compte ara que hem de començar a mirar si el traje de bany que sempre portem ens va bé o no, o l'hem de reciclar?
Que ens quedi bé? No, que ens quedi bé.
Bueno, que ens quedi bé sempre. Ens quedarà sempre bé.
Sempre ens queda
bé. De la base de que qualsevol traje de bany ens quedarà bé.
Exactament.
Si ens agrada a nosaltres.
No tinguem complexes, però...
Exacte.
Exacte. Si heu de renovar el traje de bany, perquè de tant en tant s'ha de fer, si no el necessiteu, no fa falta, que us en compreu més.
Venint de tu ja sabem que no comprarem res que no sigui exclusivament necessari.
Una platja nudista.
Exacte, també, això seria totalment sostenible, oi?
Totalment. Exacte, però si necessiteu, doncs anem a mirar què podem tenir en compte. Jo ja sabeu que sóc una defensora dels teixits naturals i ecològics, si poden ser el cotó ecològic, però en el cas del bany he après la lliçó, perquè també vas aprenent, i sí que és veritat que els teixits sintètics són interessants amb material tècnic, com és un banyador o un traje de bany.
Perquè s'assequi amb el temps més ràpid possible, que no mantingui humitats al cos, que tampoc deuen ser bones.
Exacte, que no se't doni, que et sigui còmode per banyar-te, per nedar, per jugar, per fer esport a la platja. Aleshores, això, no passa res que siguin sintètics, però intentem, si pot ser, que siguin polièsters, poliamides, nylon reciclats. Cada vegada n'hi ha més. Això està molt bé perquè en lloc de fer nou plàstic, de treure petroli per fer plàstic i teixit que no té massa sentit, doncs ja utilitzem el que existeix d'ampolles de plàstic, etc. Això està bé, en aquest cas. Ara, el més important és tenir cura d'aquest tema. Al ser materials de plàstic o de poliamides, de polièsters, deixen anar microplàstics, nanopartícules i micropartícules que s'escolen a l'aigua. En el mar passa, però això no ho podrem evitar molt, però també a les rentadores. És a dir, no els posem a la rentadora, que a més es fan malbé. És una cosa tan senzilla. O sigui, quan acabem de fer-lo servir, sempre s'han d'esbandir perquè ens durin amb aigua freda, no posar-los a la rentadora, òbviament no posar-los a la secadora, i secar a l'ombra, perquè les gomes ens aguantin i ens durin. És tan senzill i sembla, però en recordem-nos després, diem, ostres, no em dura res aquest traje de bany. que l'has tingut cura.
Sí, sí, no? Ens l'hem carregat nosaltres.
Exacte. I hi ha moltes marques avui dia que ja afortunadament treballen així. També intentem mirar que siguin marques de proximitat. No tenim res en compte de la fabricació més lluny, però si tenim aquí tallers que fabriquen, doncs per què anar-nos-en, no? Hi ha moltíssimes marques. A Sou Good, Sou Cute trobareu descomptes en algunes, però n'hi ha moltíssimes. Mocean Brand, Boho Dot, Samudra, Tres, la majoria fabriquen a Barcelona amb teixits reciclats, amb això, i alguna sí que fabrica potser a Portugal, però també a Europa. I després hi ha un, us volia dir, hi ha la Ecometa, que és un e-commerce, que també tenen showroom físic a l'Eixample Esquerra, has de demanar hora, per això em sembla, però si no online, que és un e-commerce de marques de roba de bany i de roba interior sostenible.
Ah,
molt interessant.
Està molt bé.
És online i present físic, perquè a vegades tu vols provar això.
Clar.
Doncs també podeu anar-hi.
Com es diu?
Ecometas.
Ecometas.
Sí, de la Sandra. És un showroom. Ja fa anys que existeix i és molt interessant.
Molt bé.
Molt
doncs
bé.
Mira, ja tenim clar què farem amb el traje de bany.
Vinga.
Doncs anirem a la platja aquest cap de setmana.
Sònia. Ai, sí, quines ganes.
Que vagi molt bé, Sònia.
Gràcies, bon dia.
Ahir vam celebrar una de les nits més màgiques de l'any i que més ens agrada, la Revetlla de Sant Joan. Amb ella marquem el tret de sortida de les nits caloroses suportades gràcies als sopars a la fresca, amb bons amics i que respiren estiu. I volem celebrar-ne molts més d'aquests sopars. Marga Usachs és directora creativa, estilista, paradorista i caçadora de totes les tendències en decoració i disseny. I Laura Moreno és experta en l'art de rebre. Les tenim a totes dues, per tant, benvingudes a totes dues. Volem que aquest estiu acollim el màxim de nits com aquesta. Per on comencem? Per on començaríem? A veure, qui comença? Laura, Mar...
Bé, a mi m'agradaria dir, primer de tot, que, bueno, gràcies per la invitació i em fa moltíssima il·lusió participar en aquest espai. I més amb la Laura, que a més ens coneixem, som amigues, hem treballat juntes, vull dir que no pot ser millor.
Heu preparat revetlles de la mà i per tant ens ajudareu a fer-ho la mar de bé, començant ja, primer, no sé si amb les invitacions, perquè convocar la gent per WhatsApp és suficient o
sí,
no sempre?
Jo crec que avui en dia és la forma més eficaç,
sí,
no? Perquè sí,
totalment.
Que potser sí que ens agrada fer-ho d'una altra manera i el procés de crear invitacions a mà i ens fa molta il·lusió, però jo crec que el més
és
efectiu...
És molt romàntic,
sí,
també, no?
És molt, molt etèric i ens encanta, però el procés més efectiu avui en dia és enviar un WhatsApp, convocar la gent i ja ens responen al minut i sabem qui ve i qui no ve.
A no ser que sigui un casament, sí, alguna cosa així més, amb més...
Sí.
És protocolari, no?
Jo crec que és més efectiu guardar-nos la creativitat pel dia en si.
Exacte.
I en el tema de les invitacions ser el més pràctic possible.
Doncs vinga, va, ja hem enviat els WhatsApps als nostres amics i vindran ben aviat. Per tant, per on comencem? Busquem l'espai primer?
Mm-hmm, exacte. Jo crec que les revetlles normalment el que pot, que té una casa lo suficientment gran o còmoda, ho acostumen a fer a casa, no?
A casa, sí, sí, a l'exterior o bueno, els que tenen l'espai gran però no l'exterior, també dintre de casa.
Mm-hmm. Comencem pels que no tinguin gaire bé espai i puguin pensar, home, doncs a casa meva no podré fer una revetlla. Sí, no? Podem,
i tant que
podem
sí.
Crear l'espai?
I tant que sí. Podem crear l'espai. De fet, jo sempre dic una mica, com a decoradora també, que les cases tenen un moviment, no? I tenen, igual que nosaltres ens vestim d'hivern d'una manera, l'estiu d'una altra, les cases també els hi passa igual, tenen vida. Per tant, podem enretirar tots els mobles, posar per a una taula ben grossa, posar unes plantetes, actualitzar també els textils, rebre els convidats amb un bon aroma i una mica pues, predisposats, i llavors ens podríem centrar en el menjador, en l'espai més gran que tinguem, posant una taula ben llarga i muntant-ho en l'interior.
Mm-hmm. De fet, tu ets aparadorista, és a dir, que tu has treballat amb espais amb la mínima expressió,
tunegem tot.
Exacte, que totes les cases poden arribar a rebre
tant, que
gent
sí.
Si t'ho proposes.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Faràs una mica més limitat, potser, però anem a topes. Imaginem que tenim també un espai per rebre amb jardí. Laura, com ho fem per aquesta rebuda?
Sí, a veure, l'ideal dels ideals, això, no? Parlem de que tenim una casa amb un espai exterior. Aleshores, jo crec i m'imagino, doncs, el punt en el qual arriben els convidats. I jo crec que l'ideal seria crear un espai i un camí fet amb torxes amb un foc que fan un...
I ens
un...
situen.
Exacte, la... fan un camí per arribar fins a l'espai on, es, on, es, on trobem la taula d'aquest sopar, no? O l'espai de l'aperitiu. I jo el que faria és bueno, preparar un còctel, no? Un còctel de benvinguda, de dir, escolta, mola, trobem aquí, benvinguts.
De rebre.
Sí, de rebre en aquests convidats. I jo us he portat dues propostes. Una seria una mimosa, una mimosa de cava, no? Que portaria el cava, el suc de taronja, el Grand Marnier i un romica de romaní. Però jo el que us proposava és que no vinguin ja servides amb les copes, sinó que vinguin preparades amb unes ampolles de 2 litres, perquè a mi em sembla bastant més maco i menys informal. Jo la nit d'estiu la veig això, informal, divertida, fresca. Alegre, fresca, i no amb la... no formal, no allò ja de postint, no. La veig divertida, no?, i desenfadada. Llavors, el fet de trobar-me ja el còctel amb les copes, ho veig molt posat tot. Llavors, me la imagino
que
això.
Que cadascú se serveixi.
Exacte.
Que hi hagi versió amb alcohol i versió sense alcohol.
Exacte, i que cadascú arribi i se la serveixi, o, si és un sopar en el qual hi ha servei, doncs que hi hagi una persona servint-la, no? Mm-hmm. També destacar que és molt maco visualment. Tu veus una ampolla de 2 litres amb el còctel a dins, que és un color a taronja i amb les fulles de romaní, visualment és molt bonic.
Mm-hmm. Ens havies proposat un altre còctel encara,
us
no?
Us havia proposat un altre que està molt de moda, que és el gin mule. El gin mule porta ginebra, suc de llimona, cervesa de gingebre, fulles de menta i llimona. Aquest té un punt diferent, un punt exòtic amb el gingebre, la menta. I aquest es serveix amb aquestes, sabeu, aquestes copes de coure? Que estan ara molt de moda.
Sí, sí, doncs que sembla que siguin
aquestes.
Com d'una altra època, no?
Exacte, sí, sí, doncs es serveix.
Ai, sí, ja les visualitzo.
Sí. Que també té un rotllo molt diferent.
I que amb aquest també podem fer la versió sense alcohol. Que totes dues seria sense cap mena d'alcohol i posant una aigua amb gas.
Una aigua amb gas i una miqueta de sucre, que ho comentava abans, que si no, no quedi molt fort.
Val, doncs ja tenim la benvinguda i ara ho apuntava la Laura... La il·luminació. Ella parlava de torxes, però dins de casa, quin tipus d'il·luminació hi posem? Perquè a vegades podem pecar d'excés i que va semblar un arbre de Nadal, que ara es porta molt aquestes
bé,
llums de LED.
És veritat que la idea és preciosa, sí que potser en espais més petits o en substitució de l'antorxa per tema d'incendis i potser possibles perills, sí que podríem treballar els gerros aquests de vidre, que els podem trobar a qualsevol botiga, i a més no són gens cars. A mi m'agrada omplir-los de sorra, per exemple, de la platja, que a més fas una mica el guinyo amb l'estiu, i posar diferents espelmes, totes amb un color, amb color blanc. Mm-hmm. Em sembla més elegant i com més fresc, no? I pots fer el traçat al mateix camí, si es fa en l'exterior, i en l'interior podem fer servir la mateixa tipologia d'espelma i posar-les per diferents llocs que ens donguin aquesta llum indirecta. Evitaria, amb una nit així, amb un sopar, potser el tema d'obrir les llums generals d'una casa, no?
Tot llum
treballaria
indirecta.
Més amb llum indirecta, un punt de llum, una làmpara que tinguem de peu, una làmpara també que tinguem a sobre d'una taula, i ho complementaria amb les espelmes. Serien, jo, personalment, m'agradaria, les posaria d'olor, perquè a mi sóc una fanàtica de les olors i de que la casa olori bé i dels perfums, i les posaria amb una olor bastant fresca que ens pogués acompanyar i ambientar l'espai.
Recrearíem una mica l'efecte de la nit exterior, no?
Exacte. I fanalets, també? Algun fanalet d'aquests? O també perill, no? Perquè els fanalets a vegades... Jo ho evitaria, no sóc gaire... A més, en una casa faria... Potser tiraria més d'il·luminació amb espelmes. I després hi ha una
opció... Solars.
Bueno, tenim també dues opcions,
que
tampoc
carreguen el dia.
Exacte.
Que...
Les làmpares, com dèiem amb la Laura, de la Sí, que són portàtils.
No ho havíem encara... Tu parlaves d'unes concretes,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo sóc molt fan, m'agraden moltíssim les de la marca Marcet. I
sí,
tu també,
jo també,
no?
les tinc a casa.
Sí, hi ha dos models que a mi m'agraden molt. Una és la bicoca, ja per les fan en diferents colors. Jo crec que n'hi ha granates, hi ha blanques, hi ha grogues, hi ha roses. I a mi em recorda molt a l'efecte aquest de garlanda, de les típiques rebelles de poble. I si les vas posant col·locades així, intercalades...
Sí. Però són d'aquestes que es carreguen abans i que per tant van sense cable,
exacte.
Però que les has hagut de carregar
elèctricament,
no? Les has
hagut de carregar abans, sí.
Solars.
Exacte. Van amb un carregador tipus del mòbil. Llavors es carregues abans i les poses així una mica intercaladament i de lluny fa una mica efecte garlanda.
Sí, perquè a més les pots com encarar.
Exacte.
I queda, la llum és molt maca. Després també hi ha la Follow Me.
Sí, exacte.
Que també és com més, com si fos un fanalet. Fa l'efecte fanalet.
I això pot funcionar per mi, no ho sé, Marc, tu què opines, tant a l'interior com a l'exterior,
sí,
oi?
Sí, 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 jo les tinc a dintre, és a dir, les utilitzo, m'agrada, perquè el fet aquest d'aquesta mobilitat,
clar, és que
m'agrada això de
aquesta... de tenir un punt de llum a tots els racons, exacte. Doncs en pots tenir un i el vas canviant depèn de la racó on estàs en aquell moment, no?
Després també una altra opció, més potser econòmica, encara també és el low cost, perquè al final és veritat que amb un sopar així, doncs tot es dispara, també ho entenc, hi ha unes espelmes avui en dia molt ben aconseguides, que porten les piles i llavors tenen, bueno, són com un pot, no? Com si fos el Siri, i també amb pila queden superbé. Llavors,
i fan l'efecte del foc sense que hi hagi
sí,
foc.
Sí, fan efecte com si fos una espelma de veritat, que també podem fer-ho amb el mateix mood, no? El gel, que us deia, transparent, amb la sorra, les podem utilitzar igual i així sí que evitem qualsevol perill.
Exacte, traiem riscos. Doncs anem, si us sembla, la taula. Com la parem, aquesta taula? Com l'hem de decorar? A veure, comencem per tu, Marc.
Bé, jo m'imagino una taula molt grossa, perquè llarga, perquè hi haurà molta gent. Sí que tiraria normalment en protocol els mantels, i això ho dirà més bé la Laura que jo, però els mantels van fins a terra.
Les tovalles de tela, no?
Sí, i van fins a terra.
No? Mai que no de paper? Les... En aquí esteu d'acord?
Estem d'acord, que no obviaríem.
D'acord. Jo el que sí que normalment, aquí és un tema una mica personal meu, però sempre, i és molt difícil moltes vegades, perquè l'espai no ho permet, però sempre sóc fan de, si es pot, fer una taula o rodona o quadrada, perquè els comensals es veuen molt millor.
Clar.
No sempre es pot i és molt difícil poder-ho plantejar per l'espai, perquè ha de ser molt gran.
Clar.
Perquè normalment en aquest sopar sempre són 20, 30 persones, clar. I és molt difícil, l'espai no normalment no ho permet. Però si es pot fer, jo sempre aposto per això, perquè llavors la visibilitat dels comensals millora molt. I llavors tu pots estar parlant amb el que està a la punta d'allà, amb el que està aquí, i quan és allargada a vegades es perd molt, perquè tu al final pots
això
parlar
és veritat,
amb
els quatre
davant,
que tens,
amb
el de la diagonal
de
i poc més. Sí. I el que et queda a la punta de tot ja no es veu. Això sí.
Però de
totes
maneres potser ens haurà servit aquest aperitiu, còctel de benvinguda i tal, per poder parlar amb tots i després ho centrem, i potser després al final ens podem tornar a aixecar.
Sí.
Per ballar una
quan
mica
és,
o...
Quan és imperial, llarga, és a dir, veus que la gent acaba de menjar i tothom s'aixeca els
clar. Va, està bé,
perquè,
també.
Sí, també. Sí.
Doncs procurarem tenir-la rodona o quadrada, si no pot ser, doncs anem a la llarga.
Anem a la llargada. Que és més fàcil de muntar, no?, de fet, tot el tema decoratiu.
I llueix molt
i llueix
més.
Clar,
més.
És veritat, sí, és veritat. Doncs
pues anem a la llargada.
Estèticament, visualment, les taules allargades fan més efecte.
Sí.
Es per treballar més al centre.
Estovalles de tela.
Estovalles de tela,
que
deies millor.
Que arribin fins
jo
a terra.
Jo la faria que arribi... Normalment una taula és tan llarga, no es té a una casa, per tant, sempre són tablons o taules portàtils, sí. Plegables, llavors evitarem totes aquestes potes que potser ens fan més lleig, i jo faria l'estovalla fins a terra. Llavors, si no n'hi ha, també una altra opció alternativa, que pot ser molt divertida, és comprar una tela ben maca, que ens agradi, a Ribes i Casals, a qualsevol botiga de teles, tallada, i que arribi per... I llavors, a la part de baix es posa una mica com per dins.
Com doblegada.
No? Doblegada,
sí, per tant, tot
no
cal per dintre. No cal per la vora, no cal per la vora.
Tot el que no es veu, cap a dins. Llavors, jo evitaria, i visualment, l'impacte és molt més maco, que no que arribi a la mida normal que tenim les estovalles a casa.
Tovallons de tela, també, i a joc.
No, no han de ser a joc. Val. No tenen per què ser joc. A mi m'agrada molt barrejar. Barrejar tovalló amb l'estovalla, amb el plat, la copa... Això m'agrada molt, que potser quan arribem més endavant
fins i tot,
ho parlem.
Barrejar entre els comensals, és a dir, que la vaixella no sigui igual per tots els
exacte,
comensals.
Exacte, totalment.
Home, això facilita molt les coses, perquè a vegades quan són molts...
No tenim els jocs.
I la gent s'atabala molt. Llavors es fa una muntanya. Jo també parlo una mica en primera persona, no? Quan veus ve de molta gent, jo, com que em dedico això, també soc molt exigent a mi mateixa. Llavors m'agrada una mica que tot estigui impecable, pla, maco, llavors t'agobia perquè a casa no tenim 15 plats iguals.
Sí.
La vida
dels mortals,
bueno,
no.
Exacte, ho dic en general.
Sí.
Llavors sí que utilitzo molt aquest recurs de barrejar diferents plats, no? que tinguem, que quedin amb coherència, sobretot amb coherència. Uh-huh. Llavors sempre recomano agafar un fil conductor, no? Un tema. Pues, per exemple, si fem una estovalla més blanca, podem jugar amb tots els plats i la cristalleria, sí que pot ser estampada i de color. Si fem una manteleria més estampada, llavors tot el tema de la vaixella que vagi en tons llisos, no? Una mica per buscar aquest equilibri, perquè de vegades, si no, és mas és mas i en aquest cas no.
Clar, igual que quan som tanta gent, posar una copa i un got per cada beguda és necessari o potser ho simplifiquem també una mica amb una taula tan plena? Protocolàriament, què diries tu, Laura?
Protocolàriament s'ha de posar tot, no?
És a dir, el got d'aigua, la copa blanca...
Vi negre, cava... Però jo crec que torno a l'informalitat de la llei.
Sí,
no?
Totalment.
I llavors jo crec que aquí jo posaria vi i aigua. Uh-huh. Tu què opines,
I després
Marc?
Et dic una cosa, a mi m'ha passat això recentment a casa. Vaig parar a una taula, érem quatre parelles, però al final quatre parelles fa
ulto. Sí, són vuit.
Són vuit, exacte. Sí. I avui en dia hi ha vuit a les cases, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Paren ulto. Sí. I vaig analitzar una cosa referent a això, és una mica una anècdota, eh? Vaig parar a la taula, superprotocolari, amb l'aigua, el vi blanc, vi negre, vaig comprar unes copes precioses, la vaig muntar tota. I no vaig tenir en compte que m'ha encantat el de la Laura del còctel de benvinguda, que quan la gent arriba i dius, va, què us prenc, no?, per trencar aquest punt de gel, que estàs així com de peu, que no arribes i t'assentes a la taula, o obres vi o fas un còctel, però clar... realment vaig haver d'agafar les copes de la taula.
Clar.
Perquè, clar, no en tenia vuit extres exactament iguals.
Clar,
no?
Clar.
I se'm va desmuntar la taula. En un segon vaig dir, ostres, algú he fet malament. Llavors, jo també em centraria, com bé diu la Laura, de... Està bé tenir, i a més ho fem també en els tallers, està bé tenir el protocol, saber de protocol i tenir-lo present.
En el cas de que calgui saber estar al lloc,
exacte.
Però si ens el podem saltar, sí. Doncs som
normalment ser conscients. Exacte, i normalment el que veu vi blanc
tota la nit. Sí,
no, viu, no veu vi negre per l'aperitiu, vi blanc... Per,
no,
el que veu vi blanc,
no
veu vi blanc tota la nit, i el que veu vi negre, veu vi negre. Sí que veuen vi i aigua, això sí.
Sí.
Bueno, alguns...
O després el cava. No, després
sí,
el cava.
Sí.
Però és veritat que no es barreja tant.
Jo obriria una copa de vi. I llavors simplificaria
sí,
i posaria una copa de vi i el got de l'aigua.
Uh-huh. Uh-huh. Hem de ser conscients també que és una nit en la que hem passat calor, que ja estem de cara a l'estiu, que si no és la nit de Sant Joan serà el juliol, que potser encara apreta més o a l'agost. Per tant, begudes una mica lleugeres, no?
Sí,
sobretot per l'aperitiu. Fresques i que permetin que n'hi hagi també sense alcohol, com abans dèiem, perquè ens permeti beure molt, perquè si no pot acabar malament la nit. Val, tenim ja la vaixella coberts igual. Moltes vegades no els tenim de la mateixa manera. Evitar, sobretot, de plàstic per una qüestió de sostenibilitat.
Sí,
de fusta potser podrien ser, podríem jugar, ho permetria o tampoc? No,
no, no.
No, 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 fora tampoc. La coberteria, la que toca.
La coberteria, la que toca. Sí que m'agradaria puntualitzar que de vegades... com vulguem impressionar els convidats, no? Es parla a la taula com amb molt de protocol. Hem de tenir en compte, és un detallet potser segurament absurd, però la gent quan para a la taula no es para a pensar quin és el menú. Hem de posar tant la vaixella com la coberteria en funció del menú que farem. És a dir, si fem un pica-pica, doncs no fa falta que haguem de fer els tres plats o els dos plats de primer plat fondo, plat pla, el cobert, la cullera... no? Es posa tot i després dius... Ostres, el menú...
Me'n sobra la
meitat. És una evidència,
no s'adapta,
però
no?
Està bé puntualitzar.
Sí, tant, i pensar-ho
perquè
abans.
Si és un pica-pica, doncs potser en un plat, ja que som tanta gent, en tenim prou... a ganivet i forquilla.
Jo no sé el que opines tu, Marc, d'això, però a mi sempre el bajo plato que es diu, a mi
sí,
sempre
m'agrada tenir-lo. Sí, ens hem deixat, Laura.
Sempre m'agrada tenir-lo, no?
Vesteixen molt la
taula.
Vesteix
molt, sí. Jo sense... És com que li falta algú si no hi és,
si vols,
no?
Si us sembla, fem una repassada.
Sí.
Posaríem el mantel i el tenim. Jo també recomano a baix posar com un protector que es diu el... Ara no em surt el nom, el muletón, vale? És en català, no sé com es diu, és el muletón, que és com si fos un plastificat, una mantelleria plastificada, que per un cantó té com una mica de rus i per l'altre el plàstic. Llavors es posa, sobretot,
protegeix
per si fem
taula,
a casa, per protegir la taula, si són, és una taula portàtil i tal, i ja no, potser no cal, no? Però a mi m'agrada perquè estèticament també la taula es veu com més...
Més cos
i més esponjosa, no? I a part la protegeixes. Llavors començaria posant aquest muletón, la mantelleria, que ens hem
les estovalles que hem dit que arriben fins a terra,
perdona, que hem dit que arribaven fins a terra ben amagadetes. Llavors, sí que el que deia la Laura...
Una sobreestovalla després? És a dir, una de llarga que arribi a terra i després una altra?
No cal,
un altre color,
no cal,
no cal.
És massa
excessiu. Sí.
Aniríem al baix plat, que això també hi ha molts estils i molts
colors
i textures. Exacte.
Sí. Que us quedaríeu amb alguna? De ser de vidre, de ceràmica, de...
No, no, jo el faria molt informal, el faria més de... Més,
de ràfia, potser.
De ràfia, exacte. De ràfia, de ratant, que tenen, donen aquest punt més fresc, no? Més d'estiu.
Sí.
Llavors aniríem a la vaixella, al plat pla, que hem quedat que faríem un plat, coberts, dreta-esquerra. Jo la part de dalt, la part de sobre el plat, posaria el que és les copes, que hem dit el got primer és el got d'aigua i després la copa de vi. Laura, rectifica.
Sí, no? Jo crec que és suficient, no?
A mi m'agrada posar-ho molt al cantó dret, vale? Perquè a l'esquerra m'agrada posar el platet del pa. Que el platet del pa m'agrada barrejar-ho, tot que sigui totalment diferent, amb la resta. No? I llavors m'agrada, doncs, per exemple, si hem fet un baix plat amb ratant, per exemple, fer el platet del pa una mica del mateix color. Jo tinc uns de fusta així moníssims petitonets, llavors com que aquest equilibri i aquest contrast queden molt macos també visualment. Llavors ja tindríem una mica a l'espai individual de cada un ben marcat i ben muntat.
Amb el nom del comensal, Laura?
Sí, jo parlava de posar un nom de comensal perquè no passi allò típic de
on em
sento, aquí va bé, aquí no va bé.
T'has de trencar el cap a vegades.
Sí, escolta, jo faria el nom i no ho sé com la posaria. Marc, tu què ens proposes? Si posar-la en el cartellet del nom, si posar-la amb el tovalló, d'una manera que quedi mona, no sé, bueno...
A mi m'agrada, ja que aprofitant aquesta idea de la Laura tan bona, jo sóc molt romanticona i m'agrada molt treballar el tema de la posició del tovalló. Vale? Trobo que és el toc final perquè la taula quedi ben vestida. Llavors, m'agrada posar el tovalló ben plegadet amb quatre, com si fos així, o sigui, quan tinguem un quadrat el pleguem amb si mateix, que queda com més, més rectangular. Podríem lligar-ho amb una cinteta de cordill mateix, vull dir, senzill, no té per què.
Molt
rústic. I ens dona una mica, si us fixeu, anem una mica amb el lligam del baix plat, el platet del pa, anem
seguim
amb aquesta
línia d'aquests materials.
Totalment. I llavors, lligadeta, podríem posar la floreta al mig i la targeteta penjat.
Ah, fantàstic.
I llavors ja tenim com el set
de
taula preparat.
Company. Si no, algú més senzill, es pot posar la targeteta més protocol, no? Al costat de les copes, no? Més senzilla.
Una cosa d'aquestes que permet que es quedi
que
ben col·locada.
Que hi ha molts accessoris moníssims.
Hi ha infinits.
I llavors posaríem el tovalló sobre el plat amb la floreta a sobre, sense fer-li l'embolcall, no?
Això està bé, perquè la gent s'acostuma a endur. I té com el record una mica
de... El menú també, escrit, o no? Això depèn del temps que tingui cadascú o no, o mai?
Jo en aquest cas no ho posaria.
Jo tampoc.
Em recorda més a casaments.
Clar,
o comunions. És que no
massa exagerat.
Sí.
I llavors la gent també, quan
està veu esperant.
Tot tan
formal.
Tan formal, sí. No és com que...
S'incomoda. Sí. A la taula hi posem flors, espelmes i coses o la deixem una mica nua?
Jo no puc evitar proposar-vos un centre de taula, això per suposat. Sí que és veritat que si el menú ens ho permet, el que comentàvem abans, no, que anem una mica amb sentit comú el primer, si fem un pica-pica, està clar que no podrem utilitzar potser una ristra, que és el que us anava a proposar, no? Llavors, una mica en funció del menú, si fem pica-pica i posem ple de plats al centre, sí que proposaria, doncs, fer el mateix fil conductor en petit de lo que us deia de les espelmes amb la sorra, vale? O posar uns jarrets petits amb la mateixa flor que hem posat en el tovalló.
Fantàstic.
Que ens fa aquest punt de... Llavors fem... Normalment es posen nombres impars. Llavors, si la taula ens ho permet, doncs posem o 3 o 5, vale? De centres. I llavors podem posar entre mig els plats. En cas de que tinguem un menú tancat, que hi hagi primer, segon i postre, sí que ens podem permetre i extendre'ns més fent una ristra. A mi m'agrada molt les ristres. Queden la gent les associa amb hivern, amb Nadal, i no és cert, perquè es poden fer durant tot l'any i del que vulguem, no? Algú, doncs, flor més fresca...
Flor sí, més del temps. El temps ens marcarà quina flor hem de posar.
L'olivera, podem utilitzar una base en verds, l'eucalipto, l'olivera, que és molt fresc, i llavors anar posant... I jo, a mi m'agrada molt barrejar, per exemple, fruites, posar llimones, que és molt fresc, no? Aquest punt de groc. Llavors, és com el fil conductor, no? Que us deia, podem utilitzar alguna copa o algun plat de color groc, no? És a trobar una idea i llavors tirar d'ella. Però tant podem fer llimones, com pomes, com barrejar cítrics, si és més a la nit i ens fa més gràcia, colors potser més foscos, inclús amb verdura, eh? Però per Sant Joan, potser la verdura l'associo més a l'hivern, no? Però per Sant Joan, fruita ens pot quedar supermaca barrejada amb el verd, fa un contrast molt bonic. No ens podem oblidar, ja per últim, del tema del foc, no? De l'espelma aquesta que ens acaba de vestir aquesta taula.
De connectar amb aquest foc.
Sí, jo al voltant de tot això us volia recomanar un llibre fantàstic que hi ha d'una autora nord-americana, que és la... ella és interiorista i és la Cina Calderón. L'hem comentat a vegades amb la Mar, sí, que ella fa un recorregut molt interessant per les quatre estacions de l'any. I el que fa és suggereix ingredients, suggereix textures, colors i elements decoratius, i proposa idees sobre com presentar i muntar taules, també. I la veritat és que és una meravella. A nivell de fotografia és preciós, i alhora també trobareu un grapat de receptes molt, molt suggerents que us poden inspirar també a preparar plats, no? I sobretot, tant de l'estació de primavera com de l'estació d'estiu, presenta unes amanides boníssimes a base de fruites, de flors... Perfecte, perquè et fa una amanida de sobte amb préssecs, amb
coses molt fresques, amb mozzarelles,
sí, que et barreja de cop amb la flor de carbassó, boníssimes. I crec que es podrien treure idees molt bones per fer unes amanides així al centre, per compartir.
A més ens permetran aquestes amanides tenir-ho tot preparat, perquè una cosa que deia molt important és que l'anfitrió, la persona que està a casa... que tingui temps per rebre i que una vegada arribi la gent no estigui fent res.
Tot fet.
Estigui només pendent de que la gent arribi, d'on ha de deixar les jaquetes, fora de la taula, ben apartades.
Que no estigui allò amb el davantal, i espera un moment que fa portar... No. Ell i ella arreglats de dalt a baix, sense res per fer, i que es pugui dedicar a rebre perfectament els convidats i no estar con les manos en la massa.
Exacte, sobretot això, tots dos, eh? Ni el que estava cuinant, també que ja ho tingui tot cuinat.
Exacte, sí, això és molt important.
I després que la nit també... ve més de gust a un altre tipus de menú, no? Més fresc, no mengem tant, potser com un dinar, no?
Obviar-ho. I, finalment, també fil musical, que ens acompanyarà.
Sí, molt important, també. Sí.
Hem de vigilar que no sigui una música molt forta, a no ser que sigui final de festa, ja.
Exacte, sempre que hi hagi un fil musical, com aquell que diu que quasi ni t'enteris, però que hi és, no? De dir, escolta'm, sempre hi és, perquè el silenci absolut és com que incomoda una mica, moltes vegades, perquè si es para la conversa, és com, ostres, falta alguna cosa, no?
Sí.
Llavors, jo crec que és molt important sentir que hi ha alguna cosa, però que mai sigui suficientment alt, no? Jo, mira, us proposava pels més clàssics, doncs, un jazz, una bossa nova, i per aquells que siguin una miqueta més atrevits, hi ha com uns grups que a mi m'agraden molt, que us en proposo tres. Un és dels Beach House, un altre seria Cigarettes After Sex, i un altre els Slow Dives. Tots són també molt tranquils, però van una miqueta més enllà. I els que tinguin un punt d'atreviment, els hi suggereixo que segur que els agraden molt.
Va, doncs buscarem llistes també. Spotify fa moltes propostes, que encara que sigui una mica de comodon, de sopar amb amics, no?
I
tenen una llista. Jo, pels més atrevits, els hi suggeriria a l'Hotel Costes, que a mi m'encanta molt.
Molt bé.
De fons m'agrada. I és veritat que això que diu la Laura és superimportant, perquè al final estem treballant molt, i això també es fa molt a màrqueting, i ara potser me'n vaig del fil, no? Però... es treballa molt al sensory branding, tant a les marques i com a professionals, però a casa també, perquè al final tenim aquests records de l'espai. O sigui,
sí que, per suposat, l'estar amb amics i rodejats de la gent que estimes és el sentiment més important, no? Però quan tu arribes a un lloc, la música que hi ha de fons, que et fa sentir bé, et situa en el lloc, l'olor també és superimportant, no? Tot treballar com els sentits, no? De arribes, l'olor, la vista...
Un punts de reconeixement, no?
Exacte.
Que vincules...
I que justament ho fa tot molt econòmic, perquè posar una música concreta i treballar una mica no suposa cap cost.
I la suma de tot... crees una experiència única, que anem una mica aquí, que crec que és una mica el punt d'avui.
Marga Usachs, Laura Moreno, moltíssimes gràcies. Si voleu més coses de la Marga Usachs, podeu entrar a mar-gausachs amb CHS final, i a Laura Moreno també la trobareu a l'agència d'esdeveniments theinspirationhouse.com. En aquesta pàgina web també la podreu localitzar. A totes dues, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, gràcies.
Primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. RAC 1. Només els caps de setmana. Via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.
Anem al cinema, avui és dissabte i tenim aquest costum. Mira, ho fem amb el Joan Maria Morros. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs mira, bé, amb ganes de veure una pel·lícula curta.
I em vas dir que t'havia agradat
dura,
molt.
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 Dura una hora i quart.
Escolta,
75
m'encanta.
Minuts. No, ja, no, no.
Mira,
no,
una hora i quart, pel·lícula i
està
bona,
molt bé.
Què més volem?
El que passa que és molt angoixant.
Sí?
I hi ha alguns moments en què et deixa amb...
tocat.
Allò amb una mica de mal gust al cos. És una producció... podríem dir que catalana, està dirigida per dos directors veneçolans i els intèrprets són molt, molt, molt bons. El títol és Upon Entry.
Parece que me dejen...
¿En qué?
El pasaporte.
A mí la viene una chaqueta.
Ya, ya, ya.
¿Sí?
Ya no tengo, ya lo tengo.
¿Qué
explica la història del Diego, que és l'Alberto Amant, i de l'Helena, la Bruna Cossí, que se'n van, són parella de fet, i se'n van als Estats Units. De fet, fan l'entrada per Nova York i allà hauran d'agafar un vol de connexió cap a Miami perquè van a veure la família. I això és molt ràpid, és a dir, el moment en què surten de Barcelona i van a, i fan el vol, això és molt ràpid, fins que arriben allà i es topen amb l'oficina d'immigració als Estats Units, és a dir, amb tot el que seria la inspecció que fas abans no entres.
Mm-hmm. Aquella cua llarga i aquell mini interrogatori, suposo.
Sí.
I
a partir d'aquí... Ah, no.
No, ja no pots dir res més, clar.
Punt.
Curta.
S'ha acabat. S'ha acabat. Aquí està.
Hasta aquí podré.
Com deia, exacte, com deia la
Maia
Gómez, que en el seu moment, sí.
Doncs...
ja ens ho veurem. Ell molt bé. Ella molt bé.
O sigui,
és que m'agraden tots dos, molt.
Veus
molt
que bé?
I després també et diré que hi ha dos oficials d'immigració que són els que acaben fent les entrevistes molt bé, també. Sobretot ella.
Escolta'm, doncs l'haurem de veure, perquè a més ja només començar i hem sentit aquest parlar en català per aquest, sota.
Exacte, sí, és a dir, aquí i... el que... Sí que no érem nosaltres.
No érem nosaltres.
Però no passa res.
No passa res. I tant, la qüestió és que
els felicitem perquè han fet anys aquesta,
exacte, 40 anys.
Aquesta setmana i els felicitem, però no som nosaltres.
No som nosaltres, no passa res.
No passa res, no passa res. De molt bon rotllo, això. Sí, a més està molt bé perquè la Bruna Cosí i l'Alberto Amán barregen, ella fa servir el català en alguns moments, bastants moments de la pel·lícula. Ell parla castellà, també deixen algunes coses en català, representa que és un urbanista de Veneçuela que ja fa temps que viu a Barcelona, i fan tota aquesta barreja, i a més amb l'anglès, perquè quan arriben allà, evidentment, els oficials d'immigració, l'idioma que parlen és, evidentment, l'anglès, és a dir, no surt cap que sigui hispano i que es dirigeixi amb ells en castellà. Però t'haig de dir que molt bé. Molt bé. És que no et puc dir res més. Sí, que l'anem a veure.
Però temàtica social o policíaca? Hi ha algun assassinat? No, res d'això.
Assassinat no n'hi ha cap.
Val.
T'haig de dir que gairebé bona part de la pel·lícula, és a dir, excepte el moment en què a Barcelona surten amb el taxi i que estan dins l'avió, la resta passa en una sala de l'aeroport de Newark, a Nova York, on han de respondre algunes preguntes, i ja està. Això hi ha gent que s'hi ha trobat, és a dir, és com si tu
saps?
I en algun moment potser fan els interrogatoris una mica allò separats, perquè li pregunten a la Noemí, i com us vau conèixer? I després em pregunten a mi, i com ens vam conèixer? I aleshores es tracta que les dues històries s'acasin. Això passa amb altres. Si, per exemple, a l'aeroport, al principal aeroport d'Israel, també jo tinc amics que s'han trobat en la situació que els van fer aquestes preguntes per separat, per veure si les històries casaven. I no són, és a dir, no són sospitosos de res, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
I en el cas d'ells dos, tu els veus i aparentment no són sospitosos de res. I després també diré que les sospites...
Comences a entrar en dubte. En fi,
que no
em
facis
dir
res més.
Que no direm res més, que no direm res més. És...
Aponentri, sí. No la fan a molts cinemes, però...
Encara la veurem.
Sí.
Doncs, sisplau, sí. Anem-ne a veure.
A més, està... és a dir, la veurem d'aquí no gaire a TV3, perquè és una de les empreses que
ha participat
en el finançament. Però anem a veure el cinema, que està molt bé.
Clar que sí. Doncs escolta'm, demà...
I aconsegueixen que estigués en aquest estat, volem aquesta setmana també la redacció, d'angoixa tu mateix com a espectador, perquè et pots trobar amb qualsevol cosa.
Doncs escolta'm, feina ben feta. Demà sèrie televisiva,
sí.
Que ja veurem. A veure.
Doncs mira, molt bones crítiques no he tingut, però l'han renovat per una segona temporada, amb la qual cosa sempre és allò de que... No?
A veure.
Ells, doncs... ells hi confien molt.
Demà ens ho expliques.
Fins demà.
Que vagi molt bé. No hay fronteras, Jordi Ramos.
Bon dia.
Mira, m'agrada, eh? Em segueix agradant aquest tema.
Pues mira, ara no hi havia caigut, però encaixa bastant amb el que venia a explicar-te, la frase de No hay fronteras.
Sí?
Sí, perquè et portava les tanxugueires perquè són el cap de cartell del concert que fa l'Ajuntament pel Dia de l'Orgull LGTBI, que és aquest dimecres. Es fa, de fet, el mateix dia, a la tarda, al Moll de la Fusta, i ves que les Tanxos són de família eurovisiva pel seu pas pel Benidorm Fest, però és que a sobre el cartell del Pride aquest any és que és orgàsmic pels eurofans. Ja tindrem a Lorin a Barcelona 14-15 de juliol, i no estarà sola, mira. Que la vaig ballar ahir a la Revetlla, evidentment.
Home, evidentment. És que segur que més d'un va ballar cançons eurovisives sense gairebé ni saber-ho.
Sí, com aquestes dues i aquesta altra. Evidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent.
És que si algú no ho sap, estem parlant amb el Jordi Ramos, que ell és especialista en Eurovisió, perquè l'altre dia em van dir, home, però no has dit de què parla el Jordi Ramos quan ha començat la secció. Home, és
no, però
que...
si amb la turra que faig que cada evident. Dia,
però,
per favor.
Mira, per si de cas algú està despistat, aquí amb el Jordi Ramos parlem d'Eurovisió.
Sí, d'Eurovisió, i ara també estem amb el tema del Dia de l'Orgull LGTBI, que és aquest dimecres, per la festa aquesta que es fa al Pride, i en la que hi ha encara més noms eurovisius. És un... Aquest any, el del cartell és espectacular. Però ja en parlarem, perquè, com et deies, el 14 i 15 de juliol falten dies, però sí que és evident que una vegada més demostra la comunió entre el festival i la comunitat LGTBI. De fet, tot sovint em pregunten, no?, per aquesta relació, i sí que, a veure, no, jo crec que, això també sempre ho dic, no és l'únic públic el que el segueix, però sí que és evident que hi ha un vincle, no? Entre altres coses perquè el Festival d'Eurovisió sempre ha estat una finestra a un món en el que tothom pot ser com vol, i a més trencant moltes barreres, perquè recordem, per exemple, la Conchita Wurst del 2014, però la primera drag queen ja va sortir al festival el 1986. Sortia de ballarina amb aquesta cançó.
La prima, Jordi.
Romeo. És el que està intentant dir aquest bon home, que és el representant de Noruega 1986. Va quedar 12è i la drag queen era del grup Great Garlic Girls. A veure, evidentment, això va suposar un impacte en el seu moment. Ell cantava com a solista i a darrere tenia una parella... aquí fent interpretar el paper de Romeo i Julieta, però més rotllo època Maria Antonieta, diguéssim, i en el que eren dos homes, en el que un dels dos doncs, era drag queen, i això va impactar. L'altre dia veia un reportatge dels anys 90 en el que encara se'n feien ressò d'una manera d'impacte. Però fixa't que igualment estava al darrere. Per veure en una de solista, haurem d'esperar fins al 2007 amb la representant de Dinamarca. Es deia DQ i cantava Drama Queen. I'm your drama queen.
Sona bé,
jo vaig la bola a discoteca.
I tant, ens fa moure.
Sí. Passa que no li va acabar d'anar gaire bé, no va arribar a la final, però sí que l'any mateix any hi havia una altra drag queen que arribava a quedar segona.
Aquesta ni idea, tu.
Ah, per fatal, això, és un mite del
món
eurofan.
Oi, fatal.
Berka Seduska, un mite dins de les representacions ucraïneses. Fixa't que a Liverpool hi havia gent disfressada de Berka Seduska, que és aquesta drag queen que segur que la tens mentalitzada perquè és... així que va vestida de platejada, sobretot amb una estrella molt gran al cap, així de color plata. És molt, molt identificable. I així veia la gent. Veig veure gent entre el públic així, i un dia que vaig sortir de festa, també a mig de la pista hi havia un senyor vestit exactament... Bueno, de fet, es feia fotos amb tot Kiski perquè és que semblava tal qual ella. De fet, la mateixa Berka Seduska va sortir a l'escenari. Quan hi havia al principi de la gala d'aquest any, que hi havia com una selecció d'artistes ucraïnesos mentre anaven sortint els artistes amb les banderes, de fet, l'última que va sortir va ser Berka Seduska amb el seu vestit, la seva estrella i aquesta cançó animant el cotarro, que és que se mou l'esquelet, mira. Bueno, és el que et deia, no? Que figures com aquestes també es converteixen en referents,
sí,
no?
Sí,
sobretot
bones.
Pensem en persones que es troben en llocs especialment hostils en aquest sentit i tenen l'oportunitat d'un dia a l'any veure per la tele que hi ha una altra realitat, que és un altre món que és possible en el que t'accepten. Com creus també, imagina't com es devia veure la gent com fa 50 anys sortia una parella amb vestits no binaris. Eren aquests. Baby, baby, body so low. Eren els belgues, Nicole and Hugo, cantaven Baby Baby. I ho feien amb un estil, amb uns vestits rotllo Elvis Presley, acampanats, amb lluentons. Clar, estem parlant del mateix any de Eres tu, l'any que guanyava a Luxemburg, te'n recordes que ho dèiem fa poc? En qualsevol cas, han passat molts anys. Ara la diversitat està plenament integrada a Eurovisió i malgrat doncs, el que et deia ara, no? Llocs especialment hostils com Polònia, Hongria o Rússia i les polítiques homòfobes que fan. Aquests últims ja no hi són, com tampoc hi és Turquia, que aquests sí que han dit obertament que no tornen al festival, entre altres coses, perquè, segons diuen ells, és una vergonya que es permeti una cosa com Conchita Wurst en horari de màxima audiència de televisió. Aquest és el nivell, no? Però sí que et recordo aquest any, per exemple, que hauríem estat a punt de tenir una drag queen catalana.
Catalana,
Xaron,
eh? Clar, és veritat.
Que participava a Benidorm Fest
és
i pobra no,
és veritat,
no va arribar.
És veritat, sí, sí.
Però també hagués pogut fer història. De fet, hauria estat la primera drag queen espanyola que participa...
No va poder ser.
Que participa al festival. I que, per cert, la Xaron és qui presenta la festa que et deia del Pride Barcelona del juliol.
Ah, molt bé.
Aquí tot queda...
Aquí tot queda lligat.
Tot queda lligat i queda
tanquem
a casa.
El cercle.
Sí, també ha estat destacat aquest any en aquest sentit el representant italià Marco Mengoni, perquè ell quan va sortir a l'escenari en el moment de la desfilada amb la bandera del seu país, però també la bandera del moviment LGTBI, o els irlandesos, que ells van fer fora el seu director creatiu en veure que feia truits transfobs dient que les dones trans no són dones. Són els que feien aquesta cançó. Que sortien una mica com una mena de... Noies Freixenet, Bombolles Freixenet, no sé si te'n recordes, estava tot daurat. Però en qualsevol cas, sí que, ostres, van fer un posicionament en públic molt directe, molt clar, no volem tenir cap relació amb una persona que no creu en la diversitat i rescindeixen el seu contracte. Això és una cosa que, evidentment, també va provocar molt impacte. Però si hem de destacar en concret algú, jo crec que és el belga, que és Gustav. Ell havia estat en una boy band que es deia Hércules en Love Affair i allà l'obligaven a fer-se passar per heterosexual. I ell diu que ho va passar tan malament amb aquesta repressió imposada que ara ha multiplicat el seu activisme i prou que ho va demostrar a l'escenari de Liverpool. When they told us you're not good enough, and then you came into my life and you changed my world for good. Doncs, també és bailonga aquesta, eh? I, tant, i de fet, tota l'actuació en general era un homenatge a l'escena drag i del món LGTBI del Nova York dels 90, un món, sobretot en el món més dels barris negres llatins, que eren doncs, més outsider encara del que tenia el moviment, en aquest cas, doncs, que vivien els blancs. L'actuació era espectacular, sortia en travesti, sortia... Bueno, realment estava molt bé. Ell ho va enfatitzar força i ara fins i tot ha editat un nou vídeo de la cançó especial dedicat al dia d'aquest dimecres a l'Orgull del 2023.
Home, doncs ens hauràs d'explicar, en parlarem també la setmana que ve.
Home, i tant que sí. Per cert, va quedar de setè, Gustav.
Ah, sí?
Molt
home,
bé, per cert.
I tant, bona puntuació. Doncs escolta'm, Jordi, tenim molts temes per parlar la setmana que ve, o sigui que aquí et citem.
Com sempre.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia. Try to break us. Well, look at us now. You told me the right thing at the right time. You got me feeling wild. Now I love myself much more than I did yesterday. 'Cause I'm
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.